Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Aquest 4 d'abril és el Dia de la Pàtria Basca, és una festa del nacionalisme basc que es convoca anualment cada diumenge de Resurrecció i que celebra el País Basc i Navarra. Sovint es comparen el nacionalisme basc i el català o les vies basca i catalana a l'estat propi. Això és el que ha fet el periodista polític i company subcap d'informatiu Joan Rossinyol. El llibre Partides simultànies, les vies basca i catalana a l'estat propi, dues nacions amb estratègies diferents. I es pregunta quina se'n sortirà millor. Joan Rossinyol, bona nit i enhorabona per aquest treball.
Moltes gràcies, bona nit.
A Catalunya el procés entra en una nova fase mentre que Euskadi s'allunya de l'independentisme unilateral. Quina se'n sortirà millor?
És difícil de dir perquè vivim moments complexos als dos llocs. Segurament, i ara faig una mica d'espoiler del llibre, i me'n vaig gairebé al final, a l'últim capítol, però segurament les dues estan condemnades a trobar una sortida a Europa. És a dir, si Europa no pren algun dia, no sé quan, i no vull pecar d'ingenu, però si Europa no pren algun dia partit a resoldre aquests conflictes, no només l'estat espanyol, sinó d'altres països europeus, segurament si Europa no s'hi posa, és difícil que cap de les dues se'n surti gaire bé.
I Joan, per què els bascos, o al revés, per què els catalans necessitem els bascos?
Segurament, si aquest procés d'independència que hem fet a Catalunya, que hem experimentat a Catalunya, hagués sigut conjuntament amb Euskadi, les coses haurien sortit molt diferent. És a dir, segurament, i torno a Europa, Europa ens hauria fet molt més cas si hi hagués hagut dues forces que haguessin anat en paral·lel.
I per què no ha passat?
Perquè la realitat basca és molt diferent de la realitat catalana. Segurament perquè hi ha dos elements que ho fan molt diferent, perquè fan Euskadi que sigui una realitat molt diferent a la catalana. El primer és el concert econòmic. El concert econòmic el que fa és ser un dic de contenció a les idees independentistes. Hi ha molta gent a Euskadi que diu per què hem d'avançar cap a un estat propi si al final estem bé, si vivim en unes circumstàncies que ens són bastant còmodes, si tenim els recursos necessaris per sortir-nos-en, i això ens fa molt diferents als bascos dels catalans. I per l'altre hi ha la rèmora d'ETA. No? ETA fa molt difícil encara per Euskadi pensar a obrir una pàgina nova, un capítol nou de la seva història, sense abans resoldre encara totes les ferides pendents de tota aquesta etapa i de tota aquesta, doncs, una història molt tràgica que encara té, com et deia, doncs, molts serrells per resoldre.
Mm-hmm. Fa no gaire, Joan, per l'estat els bascos eren els dolents i els catalans els bons. Això s'ha capgirat ara.
Sí. I el que passa és que l'Estat acaba fent servir els mateixos epítets per definir, quan abans definia doncs, a determinats polítics de l'esquerra abertzale o del nacionalisme basc, fa servir els mateixos epítets per definir ara a polítics catalans, no? És a dir, aquells adjectius que abans dedicava a Arzallus o Otegi, ara moltes vegades fa servir les mateixes paraules per dedicar-les doncs, fa un temps a Carot Rovira i ara doncs, a Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, no? El que passa que hi ha un fet diferencial molt important, i és que a Euskadi hi havia una organització armada, hi havia una organització terrorista, hi havia ETA, que això feia que el relat doncs, tingués un determinada estructura, i en canvi a Catalunya això sortosament no ha existit. Mm-hmm. I per tant és molt difícil intentar aplicar el mateix motlle a Euskadi que a Catalunya. No?
No ho sé si, tot i haver fet la lluita armada, cauen millor a Espanya els bascos que els catalans.
Sí, segur, n'estic convençut. Sí. Els bascos han estat sempre molt més propers al poder madrileny, al poder estatal, que no pas els catalans. Els catalans hem tingut sempre més una tendència a fer de viatjants de comerç, a anar a Madrid, a fer negocis i a tornar a Catalunya, no? En canvi, els bascos han estat sempre molt més, contra el que podria semblar, fins i tot molt més implicats en la governabilitat de l'Estat. Perquè te'n facis una idea, buscant dades pel llibre, el 1830 hi havia una quarantena de banquers amb nom i cognoms a la capital espanyola, d'aquests la meitat eren bascos o amb arrels familiars basques, no? És a dir, la presència dels bascos a l'estat, a la capital, a Madrid, ha sigut sempre molt més intensa, i això es nota a l'hora de valorar uns o els altres.
Els bascos en saben més de fer política, tenen més sentit d'estat. Això ho hem sentit a dir sovint, i estàs d'acord?
Jo diria que fan política d'una altra manera. És a dir, nosaltres, com et deia, nosaltres hem tingut més una certa aversió a l'Estat, al centralisme, a ser xuclats per aquest centralisme, per ser xuclats per Madrid, i això ens ha fet una mica, a ulls dels espanyols, segurament una mica esquerps, fins i tot, no? I per tant hem mirat més a Europa, i ha tingut una derivada positiva per nosaltres que els bascos no tenen, i és tenir una societat civil segurament més forta, més organitzada que no pas els bascos, perquè ens hem hagut de repenjar més amb la gent, que amb la societat i no tant en l'Estat, i això en el procés també s'ha vist molt. És a dir, el procés català ha partit d'associacions cíviques, ciutadanes, i llavors això ha fet el salt a la política, no? I en canvi, un dels elements que Euskadi fa difícil l'aplicació d'un procés a la basca com el que hem viscut nosaltres és precisament aquesta falta de societat civil organitzada.
Diríem que aquí estem més units només pel fet de que no qüestionem l'himne, que em sembla que el País Basc es qüestiona molt, no?
És que, exacte, a vegades tendim a pensar que el País Basc, doncs, el sobiranisme, el nacionalisme, va a la una. I no, hi ha unes fortes rivalitats també internes entre ells, que segurament també expliquen per què no han fet un procés com el nostre. El tu deies, no? Per exemple, el tema de l'himne és una cosa curiosa. Per exemple, el PNB té un himne, que és el Gora Tagora, que em sembla que és aquest que sentim de fons. Aquest és l'himne del PNB, que als anys 80 va acabar convertint-se en l'himne del País Basc, no? En aquest cas, quan és l'himne oficial, és un himne sense lletra. El PNB el canta, però l'himne oficial és sense lletra. És una mica l'acord que va arribar en aquell moment amb el CDS per poder aprovar això. Però és un himne que no agrada a tothom, perquè l'esquerra abertzale prefereix un altre, que és l'Eusko Gudariak.
Irrintzi bat entzun da, goiko tontorrean.
Que aquí el sentim cantat pel Joseba Tàpia. L'esquerra abertzale sempre ha reivindicat aquest cant, que és un cant que es va fer popular, sobretot durant la Guerra Civil, i és un cant més combatiu, no? I llavors encara hi ha un altre himne, que és el Gernikako Arbola, que és un himne, una cançó popular del segle XIX, dedicada al roure a l'arbre de Gernika, que no sé si el podem escoltar.
Gernikako Arbola,
que ara ja, els últims mesos, hi ha col·lectius, cantants, músics, polítics, que el que demanen és, escolta'm, ni un ni l'altre, agafem aquest, que és popular, i convertim-lo en l'himne de tota Euskal Herria, de la comunitat autònoma, però també de Navarra i d'Iparralde, del País Basc francès, no? És a dir, intentem que sigui un himne compartit, com a mínim, per tot el sobiranisme i per tot el nacionalisme basc de tota la nació sencera. Però perquè us en feu una idea, fins i tot amb l'himne a vegades costa que es posin d'acord.
Interessant el llibre Partides simultànies de Joan Rossinyol, en el que hi trobareu, doncs, que es parla del procés de l'esquerra abertzale, de per què la dreta és residual a Euskadi, de qui són els bascos que voten Pablo Iglesias, què en queda del Pla Ibarretxe, com es fa la independència després d'ETA, sobre si s'ha d'aplicar una plantilla basca als catalans, del paper d'Europa i del concert econòmic com a antídot contra la independència, entre d'altres. I a quina conclusió, Joan, arriba el lector després d'aquestes partides simultànies?
Jo crec que el lector arriba a la conclusió de que els bascos i catalans, contra el que sembla o pot semblar a primer cop d'ull, ens hem mirat molt poc. Hem mirat molt a Madrid uns i altres, però mútuament ens hem mirat molt poc, i que segurament, com et deia al principi, la mirada al final s'ha de girar cap a Europa, i que si Europa no arbitra algun tipus de directiva, algun tipus de mesura que permeti regular, trobar una sortida a tots aquells conflictes de legitimitat democràtica, totes aquelles nacions que demanen algun tipus de resposta per poder decidir el seu futur, a Catalunya, a Euskadi, a Galícia, a Flandes, on sigui, si aquesta solució no arriba, segurament serà complicat sortir de l'atzucac actual.
Joan, tu coneixes bé el País Basc. Què t'atrapa d'aquesta cultura?
Me n'atrapen moltes coses. Una d'elles, jo he viscut allà una temporada, la meva dona és basca, els meus fills són nascuts allà, i per tant hi vaig i vinc. Una de les coses que sempre m'ha sorprès molt és que, a pesar de tenir molts elements a la contra, començant fins i tot pel clima, perquè el clima, això de no veure el sol durant molts dies, tenen una enorme ganes de viure, de gaudir, de passar-ho bé, de fer vida en comú, de fer societat. I això és una cosa que em sorprèn moltíssim. En el llibre cito l'exlandecari Ibarretxe, que ell explica, en les seves conferències pel món, quan explica el model cultural basc, diu, teníem aquí, hi havia un moment en què ho teníem tot a la contra. Teníem violència, teníem atur, teníem ciutats grises, enfosquides, teníem pluja, i a pesar de tot això, hem sigut un exemple d'èxit al món, no? És a dir, per què, per exemple, algú decideix algun dia posar el Guggenheim a Bilbao? En un moment, una ciutat amb una ria bruta, contaminada, una ciutat grisa... Són decisions que poden semblar inexplicables, no? Però que, en canvi, converteixen aquella societat en un model d'èxit. I a mi això és el que em sorprèn, no? És a dir, que malgrat tenir-ho tot en contra, o semblar que tenen moltes coses en contra, se'n surten i tenen una tenacitat i unes ganes de viure i de ser al món i de fer-se sentir molt potents.
Ens ho diu Joan Rossinyol, un professional amb tot el que li cal a un bon periodista polític, anàlisi serena, capacitat d'entendre i tractar tots els actors i bagatge. Així et definien fa uns dies en una entrevista que vas concedir al diari Nació Digital. Amb una dilatada experiència al diari Ara, La Vanguardia i a RAC1, i ara com a subcap d'informatius de Catalunya Ràdio. I el teu darrer llibre ens parla de política catalana i de política basca. Es diu Partides simultànies, les vies basca i catalana a l'estat propi. És de l'editorial Rosa dels Vents. I n'hem parlat a pocs dies de la celebració, diumenge, de resurrecció, no?, de la Berri Eguna, el Dia de la Pàtria. Per cert, per què es destaca aquesta jornada de la Berri Eguna?
Bé, la Berri Eguna és, com bé deies, és el Dia de la Pàtria Basca i és, té alguna cosa, segurament lliga amb això que comentàvem ara, amb aquesta voluntat d'una nació que vol renéixer, no? que vol ressuscitar moltes vegades de les seves cendres, i segurament en l'origen, que em sembla que el primer cop que es va celebrar va ser l'any 32 o 34, el Partit Nacionalista Basc hi donava aquesta connotació, no? Una mica, és a dir, és el moment en què, segons el relat nacionalista, es commemora el dia en què Sabino Arana, el seu fundador, té la revelació i s'adona que la seva pàtria no és Espanya, sinó que és Biscaia, en aquell moment, més tard ampliat a Euskadi, no? I això ho fan coincidir amb el diumenge de resurrecció per donar-li aquest vernís catòlic i de ressorgir d'una pàtria que no sabien o no havien atinat que era la seva, no? És una festa que celebren bàsicament els nacionalistes, tot i que els últims anys s'ha sumat Podem, també s'ha afegit aquesta celebració, i que aquest any, doncs, com ja va passar l'any passat amb la qüestió de la pandèmia del Covid, doncs haurà de ser molt íntima i molt familiar.
És el signe dels temps.
Exacte.
I abans d'acomiadar-nos, què és per Joan Rossinyol la vida?
Què és la vida? Segurament un aprenentatge continuat. Jo sempre li dic a la meva filla, que ara aprèn a patinar, sempre li dic, el més important quan caus és tornar-te a aixecar, no? I per mi segurament la vida és això.
Joan Rossinyol, moltíssimes gràcies i bona Pasqua.
Igualment.